Els dimecres, a Control Central, el vermut de la ràdio. En directe, avui...
Avui una miqueta més de retard sobre l'horari habitual, però estem aquí, al temps de Control Central. Passen 9 minuts de 1:15. I aquest vermut de cada dimecres avui té l'honor de comptar amb un invitat d'excepció. Un igualadí, nat el 1916, ja fa dies d'això, amb tota l'experiència i la vivència que comporta una llarga vida, moltes vegades i... segurament per això és la part de la notícia que el resquina per la seva participació amb el món de la política. Antoni Dalmau i Jové, benvingut al nostre...
Benvingut, Déu us guard.
Aquí estem, com sempre, intentant... Recordem que aquest és un vermut, no és una entrevista tet a tet, ni frec a frec, ni molt menys. La nostra intenció és xerrar de moltes coses. I més ara, quan fa aproximadament 22 dies que el senyor Antoni Dalmau ja es pot anomenar exparlamentari. Senyor Dalmau, hi ha una sèrie de preguntes de temes que ens preocupen moltíssim. Vostè ha estat lligat a Unió Democràtica de Catalunya des de pràcticament els inicis. Off the record, és a dir, abans d'aquesta entrevista, ens feia una puntualització que segurament sou el número 2 en antiguitat de la Unió Democràtica.
Possiblement.
Això significa que heu estat dels orígens, pràcticament.
Sí, jo us diria que hi havia un moviment de joventut als anys 30, que se'n deia Federació de Joves Cristians. I aquest moviment ens va ensenyar a estimar la pàtria, Catalunya, i després ens va ensenyar també a estimar l'home, la dignitat de l'home, de la persona. I en aquells anys, l'any 31, va aparèixer un partit, Unió Democràtica de Catalunya, que era un partit que gairebé l'ideal era molt semblant en el camp polític a l'ideal que ens predicaven els fallosistes. I naturalment hi va haver molts fallosistes, doncs, que sense entrar llavors, plenament en la política, perquè eren molt joves, jo llavors devia tenir uns 17 o 18 anys, però ens captivava aquest partit perquè portava un ideari, sobretot social, que no tenia, per exemple, la Lliga Catalana. La Lliga Catalana li faltava un ideari social, i es va veure una llei de contractes de Conreus que no defensava precisament l'agricultor, sinó l'empresari agrícola. Allò a nosaltres ens va fer obrir els ulls perquè vam copsar que el que faltava era un partit que tingués un programa social. I per altra banda, tampoc no ens agradaven el partit que aleshores hi havia a l'esquerra perquè feien servir bastant la demagògia, sobretot la demagògia anticlerical, combatre l'església, i llavors ens espugnava perquè nosaltres érem cristians. I doncs va aparèixer aquest partit d'Unió Democràtica i vam veure que era el partit que del nostre ideal, per quan volguessin dedicar-nos a la política.
Senyor Dalmau, a la seva edat, aleshores, com era la joventut a Igualada, quan vostè tenia 18 anys?
Igualada era una ciutat relativament petita, teníem uns 15.000 habitants, per tant, menys de la meitat del nombre d'habitants d'ara, una ciutat que es limitava una mica més enllà de les muralles clàssiques antigues. Arribàvem, doncs, a construir cases aquí, que en dèiem poble sec. És impensable, la població d'aleshores amb ara, amb aquests 60 anys que han passat, o 55, era molt diferent de la d'ara. Una ciutat industrial, on la indústria principal, els curtits, el gènere de punt era una indústria incipient, tot just començava, i la realitat social i política es desenvolupava en la que hi havia en pobles similars. En quant a la cultura, sí que hi havia un neguit potser més gran que ara en la cultura. Hi havia dos focus culturals. L'un era l'Associació d'Estudiants de l'Ateneu Igualadí, amb molta d'empenta. L'altre era precisament la Federació de Joves Cristians, en la qual jo estava enrolat, i allí seguíem els nostres cercles d'estudis, i allí fèiem esport. Hi havia aquests dos cenacles, diríem literaris i culturals, importants a Igualada. També en menor escala Palestra, que no estava molt desenrotllada.
És a dir, hi havia una activitat important.
Hi havia una activitat, jo crec que hi havia l'activitat cultural possiblement sigui superior a la d'ara. Encara que la gent no estudiava, per exemple, el batxillerat, llavors tenia un institut d'ensenyament, que després ens el van treure, després ens han tornat a reposar i ara n'hi ha dos, però l'activitat dels que no podien estudiar, perquè els pobres no podien estudiar, jo, que era de classe pobra, vaig haver de fer el batxillerat tot simultanejant-ho amb el treball, si no, no hauria pogut estudiar. M'han posat a treballar 13 anys, que era l'edat que posaven a treballar a tots els nois. I si no hagués sigut una voluntat de la meva mare de que jo estudiés, possiblement jo sol no ho hauria fet. I, doncs bé, vaig simultanejar les dues coses perquè les famílies pobres no podien estudiar. És a dir, que l'ambient estudiantil s'acabava amb les escoles dels maristes, les escoles dels escolapis, i després venia l'institut, que va venir també cap allà als anys 30.
Un altre dels aspectes que s'interessa força per conèixer, perquè ens interessa molt la persona, és aquesta família nombrosa que embolcalla el senyor Antoni Dalmau. Com pare satisfet de la vostra família?
Naturalment, que perfecte. Molt satisfet de la família. El que lamento és que dels 8 fills, l'any passat, que ara no fa un any, se'n va morir una filla ja casada, que ha deixat una nena, i m'he quedat amb 5 fills. Amb 7 fills, dels 8, 7. I això és molt dolorós per un pare, pel qui ho passa. Els pares que han passat aquest tràngol ja saben el pa que s'hi dona. I estic content dels meus fills i dels 21 nets. En aquest moment tenim 21 nets.
Impressionant, 21 nets.
21 nets. Exactament els del senyor Coll de l'Entorn. El senyor Coll de l'Entorn té moltes coses que a mi assemblo, fora de les coses positives. També són positives les de la família, però vull dir les coses intel·lectuals, les coses personals d'ell, que és una persona de molta vàlua. Però veig la coincidència. La filla que se li va morir es deia com la meva, el mateix nom que la meva. També es va morir jove. També té actualment 7 fills, com els que tinc jo. I 21 nets exactament com els que tinc jo. És a dir, hi ha unes similituds familiars. També té un religiós, jo tinc un fill religiós. Ell a més té una filla religiosa. Jo tinc un fill religiós. Hi ha unes similituds grans.
Segurament.
Casuals.
És alguna cosa que portava el temps. El temps, o alguna característica casual. Bé, el fet és que els
dieu,
pares...
Dieu. Bé, no, encantat de la vida de família, que és de les coses positives que encara ens queden. I, per exemple, la desvalorització de l'ambient familiar, d'aquestes coses de la família, és el que destrueix la societat. Jo crec que s'ha de retornar a la família, una cosa positiva, quan et trobes moltes vegades abandonat, decebut, frustrat, amb l'única cosa que et pots ancorar, que et pots agafar, és amb la família. Perquè la família és una cosa que no et deixa mai. Arribes a casa preocupat del treball, del que sigui, i arribes a casa i allò és un oasi, i esperes l'esposa amable que t'està esperant, i els fills, i crec que és un recer que és insubstituïble per la vida.
Sí, Dalmau, si més no, hi ha una evidència, que és quan una persona s'entrega a fer una tasca determinada, a part de la professional, com procurador dels tribunals, que ho ha estat durant molts anys, com ha estat de polític, això roba temps. La família arriba un moment que diu, i nosaltres? Alguna vegada la seva família s'ha queixat d'això? De la manca de temps?
No.
No ho heu pogut compartir.
Perquè quan es pren una decisió, per exemple, quan em van proposar anar amb candidatura, ara fa 4 anys, per al Parlament de Catalunya, el primer que vaig fer és posar-me d'acord amb la meva esposa. I vam resoldre que no, que de cap manera, per pressions que hi hagués, que no hi aniríem, perquè es ve a venir, perquè el partit dels companys d'Igualada ho volien. I va ser precisament pel senyor Coll de l'Entorn, que he esmentat abans, amb les grans pressions, la meva esposa va cedir i de comú acord, doncs vam donar aquest pas. És a dir, que sense la família no hauria donat aquest pas.
Bon dia, senyors. Què deixi en pedra, sisplau?
Bon dia. Bé, porteu 4 patates i unes olives, home, bé, gràcies.
Alguna cosa per veure?
Oh, però no,
per veure una cosa que no sigui alcohòlica. Sí, una Fanta, sí. Qualsevol cosa.
També una tronjada per mi. Gràcies.
Gràcies.
Bé, cal recordar que això és un barbut. Bé, estàvem parlant de la família i bé, aquestes decisions mancomunades que moltes vegades sí. Ja van estar. Si més no, i és un cert, a la vostra família també hi ha més persones vinculades a la política, uns i precisament no del mateix vector ideològic. Com es porta dins la família això?
Bé, doncs les discrepàncies que hi pugui haver entre elements d'una mateixa família sobre aspectes polítics s'han de resoldre bé quan hi ha bona voluntat i si hi ha una estimació com cal que hi hagi entre els membres de la mateixa família. El millor és, doncs, no arribar a les discussions polítiques. Allò que et pot diferenciar més val no parlar-ne. Després, el criteri ha d'ésser que tothom té llibertat. Hi ha d'haver llibertat per seguir el camí polític i altres camins. La persona és lliure. Si Déu l'ha feta lliure, els homes no l'hem de coaccionar. Tothom pot prendre el seu camí i si es pren amb bona voluntat i a consciència, doncs és molt respectable.
Més coses que parlar. La vostra vida com diputat al Parlament, evidentment, us ha donat una sèrie de possibilitats lògiques. Està en contacte directe, doncs, amb el president, amb el coll a l'entorn, senyor a l'entorn, amb polítics de primera línia, amb la màxima autoritat, amb el president. Bé, aleshores, després d'aquest temps de contacte, continueu pensant el mateix respecte a la política o què ha variat? Si ha variat alguna cosa.
Els contactes polítics ja els tenia abans de ser diputat amb aquests senyors. Amb en Coll i en l'entorn, fa molts anys dintre del partit i moltes reunions, ja el coneixia. Com a professor havia donat moltes lliçons, molts cursets d'història de Catalunya, jo havia assistit a moltes conferències d'ell, o sigui que ja hi havia certa relació. I precisament aquesta relació em va portar a que m'invités per anar a una candidatura. En quant a Jordi Pujol, jo el conec del temps de la clandestinitat. Llavors eren tots molt joves, jo li porto 10 anys més. Ell venia aquí a Igualada i teníem reunions. Llavors ell tenia la dèria de les estadístiques, a veure la immigració, si era forta o fluixa. I ell anava a diverses comarques del país, però al venir aquí a Igualada ens reuníem uns quants joves, llavors militàvem a l'Acció Catòlica, i ens reuníem amb ell. Per tant, ens coneixíem d'anys. No és que hagi variat el meu concepte d'aquests dos, del president del Parlament i del president de la Generalitat. No ha variat els conceptes perquè els coneixia. Són dues grans persones. En Pujol és un gran estadista. I en Coll a l'entorn, a més de professor d'història, ha estat un gran president del Parlament. Això ho reconeix tothom, homes de tots els partits.
Si més no, la persona, l'usuari, en aquest cas, la persona, l'elector, el votant, el poble, moltes vegades sent una dialèctica realment feixuga, farragosa, entre dos polítics que són companys d'escó, pràcticament, sí. I no de partit. I un pensa com dimonis. És possible aquesta convivència pacífica entre dues persones que estan defensant coses molt importants per tot un país, absolutament contraposades, i que no hi ha fum perquè hi ha cultura amb la dialèctica. Com és possible? Després d'un debat intens, com queda la posició humana de dues persones que pensen diferent?
És que els principis democràtics són respectuosos. Respectem nosaltres l'adversari. No tenim enemics. Almenys a Unió Democràtica el senyor Coll és un home que ho inculca molt, això. Diu, nosaltres no tenim enemics, tenim adversaris. Ja se sap que amb adversaris hem de sustentar postures diverses i en el diàleg cadascú defensa segons els seus principis i segons el programa del seu partit. Això no vol dir que després vagin al bar i facin un cafè conjuntament.
Sí, Dalmau, permeti'm, no s'ha enfadat mai amb ningú?
No.
Amb la mal cor?
No, a nivell de... enfadat amb ningú, amb les persones, jo he proposat
dialècticament.
Potser sí que alguna vegada potser he estremat la nota i potser que algú pot resultar enfadat. Ara, dintre la meva intimitat, dintre la meva consciència, no volia pas ofendre.
Ha valgut la pena?
Ha valgut la pena?
Arribar, fins i tot.
No, jo crec que no s'hi ha d'arribar mai. Jo crec que els ets abruptes ens els hem de guardar i hem de ser respectuosos i, si pot ser, el diàleg sempre ha de tenir un bon to, el diàleg. Sí, no l'hem de portar mai extremat i hem de respectar l'adversari. I dieu.
És que hi ha moltes preguntes d'aquest món que interessen als oients. Una d'elles, per exemple, és aquesta situació que moltes persones no comprenem, que és quan un determinat individu es presenta a unes eleccions, una candidatura, Aquesta candidatura doncs, li dona l'oportunitat d'ocupar un càrrec polític, defensar una certa ideologia, i aquesta persona pensa que ho s'ha equivocat o alguna cosa ha variat, i es desdiu. I en cops d'abandonar la tasca política i allò que ocupava, és a dir, desaparèixer del món polític, se'n canvia de partit o passa a un altre partit. Estem parlant de l'individu. Com es pot fer entendre això? Quin argument, quina ètica pot respaldar una situació d'aquest tipus, que és absolutament inintel·ligible per una persona que l'ha votat, amb la confiança?
Sí, sí. Em presenteu el problema dels trànsfugues. Els trànsfugues són mal vistos, i no és que a mi m'agradin. Ara, també hem de distingir. Hi ha el trànsfuga que, per poder escalar situacions més bones dintre la política, marxa d'un partit i llavors queda malament amb els electors i passa amb un altre. Però ja no en diria trànsfuga, sinó la persona que canvia de partit, perquè potser el partit ha canviat d'ideologia o de praxis. Hi ha partits que canvien bastant la ideologia. Ara teniu el PSOE, que abans era anti-otanista, i ara és partidari de l'OTAN. Pot ser molt bé que algú hagi marxat del Partit Socialista. Del PSC, per exemple, el partit aquest semblava un partit catalanista, i encara sembla que ho vulgui ser, o alguns pretenen que ho vulgui ser, però amb la seva postura, amb el Parlament, per exemple, i en admetre la LOAPA, ha demostrat doncs, que de catalanista doncs, no en té, menys el meu criteri, doncs, no en té gaire, i pot ser que un del PSC marxi perquè li han canviat la ideologia del seu partit, i llavors amb aquest jo no el titllaria de trànsfuga.
Hi ha puntualitzacions.
Sí, són puntualitzacions.
Més temes semblants. Ara vostè estarà absolutament assabentat perquè és un tema important, penso, que és doncs, aquesta explicació, aquest dictamen de l'Audiència Nacional, conforme a uns programes de televisió espanyola, des de Sant Cugat fins a català, han de tenir una explicació també en castellà. Això, a part de la nota curiosa com a tal, no significarà alguna cosa més del que realment és. És a dir, per algun moment es pot veure que això és la punta de l'iceberg o el fum del foc d'alguna situació específica a Catalunya. És a dir, aquest neguit, aquesta situació combativa, beligerant, per defensar una cosa que és lògica, són dos idiomes.
El senyor Gómez Rovira és un home intransigent i es pensa defensar els castellanoparlants. La postura de la Generalitat ha estat molt equànima i ha respectat sempre la llengua castellana, perquè la llengua castellana a Catalunya també és oficial, com la catalana. Aquesta sentència, indubtablement, serà en contra davant del Tribunal Superior, perquè és el mateix fiscal de l'Estat que demana que es revoqui. I aquesta sentència no té raó de ser aquesta sentència. Aquí sempre hi ha hagut un respecte per les dues llengües i més aviat el català no ha fet els avenços que ho en presumia. De manera que la normalització lingüística no s'ha portat tal com s'esperava. No s'ha portat... Ara hauríem d'arribar amb unes cotes més altes de les que hem arribat. Per tant, si no les hem aconseguides, vol dir que nosaltres no hem abassegat ningú ni hem respectat els castellanoparlants. En quant al problema concret que m'exposeu, hem de partir de la base de que aquesta ENS de televisió no és de l'Estat. L'Estat és una altra cosa. I amb això, precisament, el recurs que ha posat el fiscal em sembla que s'hi recolza, amb això. De què no és precisament l'Estat?
És una empresa com a tal.
Sí, és una empresa a part, separada.
Bé, retornem a altres temes també. El món de la política és un món en el que ens comentàveu que no us sentiu mai polític. És a dir, quan us diuen que sou un polític, no us es fa la cara
no
gaire
sento,
contenta.
Jo no em sento polític. Jo el que em sento és un ciutadà que crec que haig de col·laborar, com tothom, ha de col·laborar amb l'activitat política. És una col·laboració, és un deure cívic que ens hi empeny i ens hi porta. I crec que aquest deure no podem renunciar si volem que les coses vagin bé. Com podem criticar si les coses no marxen bé, si nosaltres no ens disposem a posar-nos-hi? Crec que quan es demana la col·laboració amb una persona perquè ocupi un càrrec polític, si veritablement aquella persona es creu capaç de realitzar aquell servei, s'hi ha de prestar.
És a dir, tots hem de sentir-nos servidors del bé públic, de la comunitat on vivim. És això el que a mi em va empènyer a acceptar el càrrec. Jo he fet el servei militar 5 anys, perquè vaig agafar el temps de la guerra, i en temps de guerra. I després he fet un servei cívic també de 5 anys, perquè vaig fer un any de regidor a l'Ajuntament d'Igualada, una mica més d'un any, i després 4 anys de parlamentari. Són 5 anys. De manera que 5 anys del servei militar i 5 anys del servei polític són 10 anys, que em penso que tothom els hauria de passar.
És un servei com un altre, però, clar, comporta responsabilitats importants. Vos heu estat, doncs, el portaveu d'un tema, l'home de la ponència d'una determinada actuació molt important a Catalunya. Això, vulgueu que no, encara que sigui un servei, és un servei de responsabilitat. Hi ha una sèrie de coses que s'han fet bé, segur, o sigui, amb la balança, amb una tasca professional, però quines coses us han quedat per dir abans de deixar el món de la política? Quines coses...
Per mi personalment, no s'han pogut fer. Personalment estic molt tranquil perquè he assistit a totes les reunions, no solament els debats en el saló de sessions, no hi ha faltat mai, sinó a totes les comissions. O sigui, que he omplert tots els objectius que m'han estat confiats. I amb això estic molt tranquil. També és una gràcia de Déu perquè m'he trobat bé de salut. O sigui que durant 4 anys no hi tinc cap constipat. O sigui, l'he tingut, potser l'he tingut en període de vacances, ja no me'n recordo. I per tant, he pogut assistir a totes les reunions. Per tant, penso que he complert el deure escrupolosament. Quan em va ser confiada la ponència a què al·ludíeu, de moment la vaig veure una mica per damunt de les meves forces. Perquè un, quan comença a ser diputat, perquè va ser el primer any, doncs no es creu capaç d'arribar a això. I em vaig fer un tip d'estudiar, això és la veritat. Em vaig tancar un mes de gener, que era el temps de les vacances, perquè aquesta llei es va tramitar el mes de febrer, i em vaig posar a estudiar coses que no havia vist mai, però era el meu deure en aquell moment. I després, també el que em va espantar era perquè els ponents, els coponents, els dels altres partits, eren, hi havia 2 professors d'universitat, i els altres dos, també eren gent molt capacitada, universitaris, i em vaig pensar, tu ets el ponent que has de dirigir aquesta llei, que la presentes, el ponent que la presenta, i has de discutir-te amb aquests senyors que saben més que tu, encara que siguin més joves, i els has de refusar, els has d'admetre les esmenes, i llavors ha de prevaldre el teu criteri per admetre-les o refusar-les, i això em va espantar una mica. Després, mentre anàvem dialogant amb aquests senyors, amb les reunions que vam tenir en ponència i en comissió, vaig veure que, com que moltes coses tenien raó per sentit comú, jo els havia d'acceptar. I va passar que ens vam fer amics. Per tant, potser de les amistats que jo he contret en el Parlament, almenys amb 2 d'elles, ha estat gràcies a aquesta ponència. O sigui, en lloc de tirar-nos els plats pel cap, ens vam fer amics. I va ser positiu. I la llei no va ser consensuada, perquè quan vam arribar al punt neuràlgic de la qüestió, vaig haver de defensar el nostre programa. Però amb les coses accidentals, com vaig ser dúctil, vaig procurar acceptar-los i moltes esmenes, i van quedar molt contents. I em penso que és així, tal com s'hauria d'obrar sempre. I generalment s'hi ha obrat així, no hi ha hagut prepotència entre la coalició de Convergència i Unió. Veig que molts ponents han adoptat aquest sistema. Esclar, arriba un moment que hi ha coses que no les pots acceptar i que per això els nostres electors van votar aquesta opció perquè defenséssim nosaltres un programa determinat i tenim l'obligació de defensar-lo. Però amb totes les coses accessòries que es poden acceptar s'ha de ser flexible i així s'ha fet i així s'ha obrat.
Estem pràcticament arribant a la fi d'aquest vermut que està passant volant amb el temps. Després d'aquest temps de militància amb un grup polític, Unió Democràtica, una ideologia, d'aquest servei a la societat a través de la política, penseu que ha valgut la pena tot això? És a dir, més clar, 10 anys enrere, tornaríeu a repetir-ho?
Sí, sí, tornaria a repetir si no tingués l'edat que tinc.
Parlem de 10 anys enrere.
Sí. Per tant, 10 anys enrere, doncs que era 10 anys més jove, doncs sí, no... M'agrada molt el que vaig fer, i ho tornaria a fer amb les mateixes circumstàncies. Sí, perquè és prestar un servei. I quan s'ha prestat un servei, sense cap interès particular, un queda satisfet de la seva tasca perquè he complert el deure. Les coses que satisfan són aquelles de l'acompliment del deure. Si es complert el deure, satisfà.
Antoni Dalmau i Jové, un home, un iguaradí, que ha estat amb nosaltres fent aquest vermut, que ara degustarem, i que ha estat professionalment procurador dels tribunals, amb aquest servei al nostre país a través del seu càrrec com diputat al Parlament, i un home d'unes idees i unes convicions molt clares que ha defensat amb el seu diàleg amb nosaltres avui. Senyor Dalmau, gràcies per estar amb nosaltres, per la seva paciència. Gràcies també com usuari o com persona que rep, com tots els catalans, el fet de la política, dels nostres polítics, i gràcies per la seva paciència aguantant aquest vermut.
Gràcies a vosaltres, home, i gràcies pel vermut, home.
Gràcies.
Moltes gràcies.